Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat és una ciutat que compta amb més de 250 comerços al centre del municipi. Al llarg dels anys, el comerç de proximitat ha anat canviant i de mica en mica s'han tancat establiments històrics que han donat pas a la proliferació de botigues de grans marques que conviuen alhora amb altres models de negoci més petits que també busquen el seu lloc. Això ha comportat, d'altra banda, una disminució en la diversificació de l'oferta. De fet, és una realitat que Sant Cugat compta actualment i només al centre de la ciutat, per exemple, amb gairebé una trentena de centres d'estètica especialitzats en la cura de les ungles i amb més d'una vintena de fonts de pa i fleques, 8 de les quals situades en un mateix carrer i en només 350 metres. Pots consultar el reportatge complet a www.cugat.cat. El Servei Local de Català de Sant Cugat ha ampliat la seva oferta aquest trimestre per donar resposta a l'alta demanda del servei. Concretament, s'han ofert 4 cursos nous, un grup de català inicial, A1, i 3 grups de nivell bàsic 1, A2. D'aquesta manera, les persones que havien quedat en llista d'espera han pogut inscriure's a un curs. Segons ha explicat a Cugat Mèdia la responsable del Servei Local de Català, Maruñate, aquesta ampliació ha estat possible gràcies als 8,8 milions d'euros que el Govern de la Generalitat ha invertit en el Pla de Xoc per reforçar l'ensenyament i l'acreditació del català entre les persones adultes. Sandim Maruñate.
Precisament, la dificultat en què ens trobàvem és que els professors que disposàvem, amb els recursos humans que té la plantilla de Sant Cugat, no es podien assumir nous cursos, per això no n'oferíem de més. És gràcies a aquesta nova aportació econòmica que hem pogut contractar nou professorat i obrir nous cursos.
Amb l'obertura d'aquests 4 nou grups, el Servei Local de Català de Sant Cugat ja ofereix 17 cursos amb una capacitat de 425 places disponibles. Sant Cugat ha commemorat el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazis amb un itinerari memorial per la ciutat. L'acte ha recordat la història dels 6 santcugatencs deportats a Mauthausen, fent parada als espais on van viure marcats amb les llambordes de la memòria, les Stoppelstein. Durant la jornada també s'han presentat els estàndards d'homenatge creats col·lectivament en el projecte Sergi la vida, resultat de la col·laboració entre estudiants dels instituts Joaquim Pla i Ferreres i Arnau Cadell, el col·lectiu Som Memòries, Som Veïnes i la residència Santa Rosa.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A continuació, escoltarem la repetició de l'esport en marxa d'avui.
Club Healthin patrocina aquest espai.
Quan senteu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, tindrem resultats de tot tipus i, la veritat, ja podem certificar moltes coses, com, per exemple, que el rugby masculí jugarà semifinals pel títol de Lliga i també que la West masculina de bàsquet jugarà la final a 4 i a més ho farà com a segon classificat, que això vol dir que tens coses bastant a favor. Ho explicarem.
S'acosta final de temporada, els nervis són a flor de pell i tenim molts equips jugant-se-la en aquest moment de la temporada. No només això, no només repassem els resultats del cap de setmana esportiu, sinó que sempre ens portes un apartat d'entrevistes amb representants de l'esport de la ciutat. Avui estàs molt ben acompanyat. Joan, a què ens acostaràs?
Doncs mira, parlarem del Rugby Sant Cugat, el primer equip masculí que ahir certificava aquesta semifinal. Seran a Guernica, al País Basc, el cap de setmana, el 17 i 18 de maig. Tindrem el Miquel Palayo, un dels jugadors d'aquest equip. També parlarem de la base santcuatenca, i és que el sub-11 femení de l'Oxigen Patiu, que és el Sant Cugat, ha quedat subcampió de Catalunya, paraules majors. Tindrem el seu tècnic, en Pol Carulla. I avui tractarem l'esport de veterans, de màsters, perquè s'expliqui una miqueta com viuen fer esport en aquesta edat. Tindrem l'Uri Vega, que té 20 anys, però és entrenador dels màsters de l'handbol Sant Cugat. Explicarem aquest vincle, aquesta relació entre joventut i veterania, mai millor dit. I també la Marc Calero, que és jugadora del màsters del DSB Club Voleibol Sant Cugat, un equip referent que juga a categoria or, i perquè tu ja practiques, i molt d'esport, em costa, l'esport no té edat, oi que no?
No té edat, però jo quan parlaves de veterans m'esperava gent més gran, i no són tan grans, però no, l'esport no té edat, ho hem vist aquí, a més, amb veïns de la ciutat que fan maratons amb edat avançada i que practiquen molt esport, i ho certifiquem, els que ens agrada l'esport, que no hi ha edat, i mai està per posar-s'hi, tampoc,
Joan?
I tant,
sí, sí.
Abans de repassar tot això, et sembla si fem aquest repàs dels marcadors del cap de setmana?
Endavant. Posem en ordre números i marcadors. Oar Gràcia Sabadell 24, handbol Sant Cugat 25.
Els santcuatencs campions de Lliga ja preparen les fases d'ascens a plata el cap de setmana del 16 i 17 de maig. Aquesta tarda es coneixeran els rivals i la seu que acollirà finalment aquesta competició.
I finalment aquesta competició, pel que tenim entès, Sant Cugat podria ser una de les seus. És notícia d'última hora, ho hem d'acabar de confirmar. Ens costa que Sant Cugat ho ha presentat tot i que estem molt pendents de veure aquest sorteig. Serà, com dèiem, a les 5 de 6:15 de la tarda, a la seu de la Federació Espanyola, i Sant Cugat té bastants números per acollir. Imagina't una fase d'ascens aquí a plata, Sant Cugat. Bé, seguim per feina.
Doncs seria meravellós.
Sí. En futbol, Sant Cugat masculí 3, Camarles 0.
Els de Joel Bravo superen el Cuer i s'aferren a les darreres opcions de jugar als play-off d'ascens.
Més futbol, Sant Cugat femení 5, Santa Susana 2.
Les de Raül Raposo estan a dues jornades de pujar a tercera federació.
En futbol sala, Rubí 1, Olímpic Floresta 2.
Els florestans s'enduen el Rubí i ocupen la tercera posició a la taula.
Manlleu 1, futbol sala Sant Cugat femení 7.
Les santcugatenques tenen pràcticament a tocar la permanència.
En hoquei patins, Cerdanyola 2, Oxigen Patiu, que inclús Sant Cugat femení 2.
Les de Borja Ferrer soleixen un valuós punt a la pista de les cerdanyolenques.
Sami Salvador 72, Rubí Sant Cugat femení 0.
Les santcugatenques cauen eliminades a les semifinals pel títol de Lliga. Les de Panxi Castroviejo tanquen una temporada brillant amb el subcampionat de la Copa de la Reina.
Rugby Sant Cugat masculí 88, Hospitalet 0.
Els santcugatencs es classifiquen per a les semifinals de Divisió d'Honor. El rival serà el Guernica el cap de setmana del 17 i 18 de maig al camp del conjunt basc.
En hoquei herba, júnior femení 2, Sardinero 0.
Les de Guille Carnicer superen les de Santander i es consoliden a la tercera posició.
Més hoquei herba, júnior masculí 4, tenis 2.
Els santcugatencs es classifiquen per segona vegada a la història per jugar a la final a 4 pel títol de Lliga.
I per acabar, en bàsquet, Círcul Cotoneficio 52, Huesc 93.
Els de Gavi Payet finalitzen en segons i jugaran la final a 4 davant el Montgat el cap de setmana del 17 i 18 de maig.
També pendents, perquè Sant Cugat sí ens costa, que ha demanat ser seu, però si l'handbol va reservar primer, s'enduria a aquesta seu. Veurem com acaba tot plegat.
Veurem com acaba tot plegat. Estarem pendents a cugat.cat/esports per tenir l'última hora de qui acull o no deixa d'acollir aquestes fases finals.
És maco que tothom vulgui que Sant Cugat sigui referent en el món de l'esport i que les entitats com l'handbol Sant Cugat i la UES doncs lluitin per fer aquest ascens a categoria estatal.
Jo, Joan, m'acomiado de vosaltres, et deixo bona companyia, torno quan faltin 25 minuts pel punt de les 11. Fins ara.
Fins ara.
Esport en marxa.
Comencem aquest Esport en Marxa, el primer programa d'aquest mes de maig, i sens dubte un cap de setmana, una jornada que està pletòrica per alguns equips. És el cas del primer equip masculí del Rubi Sant Cugat, que derrotava de manera contundent a l'Hospitalet per 88-0, un partit que jugava ahir al matí a la Guinardera i que tancava la lliga regular a Elit, i d'aquesta manera el conjunt santcugatenc que ho cercarà aquesta anarada, aquest desig de jugar a Divisió Honor, la màxima categoria estatal, i el primer pas serà el cap de setmana del 17 i 18 de maig, quan els santcugatencs es desplaçaran fins al País Basc, a Guernica, per intentar classificar-se per la final. No serà pas fàcil, però de moment ja tenen aquest bitllet per les semifinals. I avui ens acompanya aquí a l'estudi Ramon Barnils, un dels jugadors d'aquest equip del Rubi Sant Cugat, és el Miquel Pelayo. Miquel, molt bon dia.
Molt bon dia.
Em diuen que hi ha hagut molta festa i molta ressaca al
sí.
postpartit.
Sí, 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 la veritat que sí. Bueno, tercer temps, diguem-ne que només ha estat el tercer temps. Que
però allargat.
Molt allargat, la veritat, però bueno, que estem tots bé i ja mentalitzats pel partit de dintre de dues setmanes.
Sí, perquè el Martín García, el tècnic, és molt seriós, almenys de cara al micro, eh?
No, de cara al micro suposo que sí, però no, amb nosaltres és un mes, és una persona que, com tu ben saps, va arribar ja fa 3 anys, i el canvi que hem fet com a equip i com a club gràcies a ell i gràcies a les seves ensenyances ha estat brutal. O sigui que, Martín, des d'aquí, va ser molt divertit, però ja estem mentalitzats en el partit de dintre de dues setmanes.
Un partit que encara en parlarem després, davant del Guernica, però m'agradaria parlar una mica de la trajectòria que ha fet l'equip, una primera fase de competició amb els equips del grup B, després us veu classificar per aquesta Lliga Elit, on havíeu de quedar entre els 4 primers de 9 equips de tot Espanya, i no sé si en algun moment hi ha hagut dubtes de classificar-se.
Bueno, recordo que ara al desembre vam perdre 2 partits seguits. Bueno, vam empatar contra l'Andorra, vam perdre contra el València, que després ara la Lliga Elit els hem guanyat, però que ja va veure un moment que teníem que efectivament guanyar l'últim partit de la fase regular de la Lliga del nostre grup per poder classificar Elit, i va veure un moment que no estàvem classificats. I això va ser molt treball, tot el Nadal entrenant, després el gener també no vam tenir festa, i això, mira, ens va portar a classificar a Elit, i després a Elit doncs, et trobes amb els millors del teu nivell, és a dir, de la segona màxima categoria nacional, i dius, a veure què ens trobarem aquest any, perquè tenen molts fitxatges, els altres equips, nosaltres no, i bueno, ha sortit bé. Ha sortit bé, vam perdre 2 partits en l'últim minut, que és una cosa que, mira, pot passar, no passa res, i demostra que has lluitat fins al final, i que al final, doncs mira, no ha pogut ser, però tot i així, havent perdre aquests 2 partits, doncs mira, ara estem a semifinals i molt motivats, amb molta il·lusió, no només a l'equip, sinó tot el club, els aficionats, i a veure què ens trobem en 2 setmanes.
Doncs fins a Guernica, fins al País Basc, un equip amb el que heu jugat, que veu perdre en el darrer segon.
Sí, un d'aquests que vam perdre en l'últim minut, el Guernica.
Però bé, serà tot bastant diferent, no sé què us penseu trobar allà.
Bueno, equips bascs doncs són tots grans, molt grossos, i bueno, a lluitar, molt dur, un partit molt dur. A més, nosaltres juguem amb gespa artificial, ells tenen herba natural, i bueno, és un canvi bastant radical al rugbi, però que nosaltres ens podem acostumar fàcilment en un minut, 5 minuts, el que calgui, i a lluitar fins que no puguem més.
A la Lliga Elite heu jugat contra l'Hernani, que també és basc.
Sí,
podríem trobar alguna similitud entre aquests dos equips?
Bueno, Hernani és un equip més com nosaltres, és de gent de casa, tenen com un equip que ens diuen equip de persones petites, però que després al camp juguem amb el cor, que és fundamental al rugbi, perquè si no trobes equips que són tots fitxatges, que juguen a la seva bola i després no donen el seu màxim al camp. I Hernani era més petit que Guernica. Guernica, per l'altra banda, té molts fitxatges, són molt grans, però bueno, ja vam jugar contra ells de tu a tu, tot i que és un equip que l'any passat jugava la màxima categoria i va baixar, però bueno, no tenim clar molt bé encara què ens trobarem, però el que sí que tenim clar és que nosaltres donarem el màxim.
Fins i tot es vol moure perquè l'afició pugui donar-vos suport allà, no?
Ahir per la tarda, després del partit, això que vam celebrar, sí que es va començar a fer el run-run entre l'afició, entre la junta, de posar un bus. Encara s'està estudiant, però sí, la intenció, i la gent que estava allà, tots juraven que anirien. O sigui, a veure què ens trobem després.
Molt bé, doncs Miquel Pelayo, jugador del Rubi Sant Cugat, pendents d'aquest partit al camp del Guernica, per concretar dia i hora. El que queda clar serà el cap de setmana, el 17 i 18 de maig, amb joc un bitllet per anar a la final, una final que sortiria del vencedor entre el Industriales i el Liceu francès. Si l'Industriales passés, la final seria aquí a Sant Cugat, que seria ja...
I si nosaltres també passem. O sigui, nosaltres encara tenim que guanyar. Nosaltres anem partit a partit.
Però jo confio, eh?
No, confiem tots, però això al Martín no li agradarà.
No, ja, sí, sí. Sí, està obsessionat amb el partit a partit.
Nosaltres partit
xolista,
a partit...
No? Molt Simeone, no?
No, tampoc no? Li agrada el Simeone, però... Ai, que em ficaré en un lío. Però no, nosaltres partit a partit. Nosaltres pensem...
Ho deixem més Scaloni, no?
Sí,
ara encara Scaloni. Millor, no?
I no, nosaltres pensem en la semifinal i després el que ens toqui farem, anirem on calgui o vindrà qui calgui i ja veurem. Nosaltres semifinal en dues setmanes a donar el màxim, que és el que sabem fer, i a seguir fer història pel club.
Quants anys tens tu?
24 ara 24. Mateix.
No vas viure aquell partit on el Rubi Sant Cugat, el primer equip masculí, es va quedar a res, va jugar una final per pujar
contra el Barça, jo estava Barça. Com aficionat, jo era sub-14 en aquell moment.
Imagina't.
Sí, encara tenim només un jugador que va jugar aquest partit, el César Ocampos, que ahir va complir 149 partits amb el nostre club. I sí, no, encara d'aquell partit me'n recordo, perquè era una cosa que com arribarem allà algun... I ara ho estem a un passet només d'aconseguir-ho, així que a seguir entrenant, a continuar lluitant pel club, per la nostra ciutat, i a seguir disfrutant.
Molt bé, doncs res, a recuperar-se de la festa d'ahir, entrenar aquestes dues setmanes, i a Guernica amb tot.
Doncs sí, això esperem. Moltes gràcies, Joan.
Moltes gràcies a tu, Miquel. Doncs Miquel Pelayo, jugador del Rubi Sant Cugat, preparats ja i conscients d'aquest partit a Guernica, semifinals per pujar a Divisió d'Honor. I ara també estem pendents d'una trucada telefònica amb, en aquest cas, amb el Pol Carulla, que és l'entrenador del Suponsa femení de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat. Pol Carulla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan. Què tal?
Primer de tot, felicitats, eh?
Doncs gràcies, moltes gràcies.
Potser no es valora prou, o sí, però que unes nenes amb 11 anys siguin subcampions de Catalunya perdent a la final davant el Vilassana, que és un club a nivell mundial, parla també de la bona feina que s'està fent al club, oi?
Doncs sí, la veritat és que sí. Nosaltres ja portem temps aquí treballant precisament aquest equipet i el hockey femení a Sant Cugat ja porta molts anys i aquests últims anys ja està tinguent un impuls. Tenim totes les categories de Catalunya, totes les categories sènior, i portem treballant l'hockey femení des de fa temps i comencem a veure algun dels seus primers fruits.
No sé com van estar les nenes, evidentment nervioses, són noies encara que s'estan formant, però jugar al pavelló olímpic de Reus amb tota la gent que hi havia al pavelló, això és una primera experiència per d'aquí uns anys, tant de bo, puguin fer el salt a l'hoquei lliga, no?
Sí, bueno, pas a pas. Al final per elles ha estat un cap de setmana, bueno, un cap de setmana, 3-4 dies, perquè han començat divendres al dematí ja al Campionat de Catalunya, molt, molt gratificant. Evidentment nervioses al principi, però ens hem anat assentant a la competició i al final, el premi final de jugar una final de Campionat de Catalunya a un escenari com el Pavelló Olímpic de Reus, i gravades, amb bueno, unes condicions de partit de les que no hi estan acostumades, i per elles això és molt important. Deixa'm dir que aquest mateix equip, o pràcticament molt, molt similar, l'any passat ja van entrar a Campionats de Catalunya, sent un equip de primer any, que això és una cosa relativament complicada, i vam quedar setenes a Catalunya, una posició prou digna, i els hi va servir molt, molt com a presa de contacte d'aquest tipus de competicions de 3-4 dies, on et jugues un campionat de Catalunya. I aquest any ha estat la confirmació que tenim un equipet curt, però molt compacte, i que podem lluitar pels campionats, i la idea és potenciar-lo de cara a futur per seguir en aquesta mateixa línia.
També volia preguntar sobre la figura Borja Ferrer, entrenador del primer equip, que ahir també estava a la banqueta. Això també ajuda, no?, de cara a les noies, que vegin que l'entrenador del primer equip no només està en aquest equip, sinó també està en altres conjunts, i sobretot que està a prop de vosaltres, no?
Sí, evidentment. La figura del Borja, és clau dins del petit equip Club Sant Cugat, i encara més dins de la part femenina de l'hoquei, no només com a entrenador del primer equip, sinó també una mica com a el lligam de tota la part femenina, i ens dona a les nenes, evidentment els hi va donar l'estabilitat i la i l'emoció de tenir l'entrenador del primer equip al seu costat durant un campionat de Catalunya, i després amb detalls com, per exemple, ens van fer tot el primer equip de l'hoquei lliga femení, ens van fer un vídeo de suport. Teníem previst anar a entrenar amb elles el dilluns abans del campionat de Catalunya, el dilluns passat, però arrel de l'apagada general no ho vam poder fer, no vam poder trobar una altra data abans del campionat. Ens van fer un vídeo molt especial, desitjant-nos sort, desitjant-nos que disfrutessin de l'experiència, i això evidentment és mà i és obra del Borja, que el Borja sap molt bé la part de gestió motivacional dels equips, la porta molt bé i ens va ajudar molt, i a mi particularment no puc estar més agraït, perquè el Borja el conec de fa molts anys, i no puc estar més agraït a ell perquè em dona estabilitat, m'ajuda, i amb aquests partits importants i una mica de com afrontar aquest tipus de partits.
Molt bé, doncs, Pol Carulla, entrenador del Sub-11 femení del Pati Hugui Club Sant Cugat, moltes felicitats per aquest subcampionat de Catalunya, per portar el nom de la nostra ciutat arreu i ser referents en l'hoquei base de planter. Que vagi tot molt bé i felicita les noies també.
Bé, per vostre, moltes gràcies per la trucada. Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I continuem amb l'estic a la mà. Parlàvem d'hoquei patins, d'aquest sub-11 subcampió de Catalunya, i ara parlem del masculí d'hoquei herba del júnior, que ahir va certificar la classificació per la final a 4 pel títol de Lliga, que jugarà a Terrassa a inicis de juny, i el júnior ja ha fet els deures amb moltes jornades d'antelació. El tècnic del conjunt santcuatenc és l'Oriol Torres. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies, Joan.
Ja fa anys que estàs al capdavant del júnior, vas arribar per fer memòria i per posar en valor el que s'ha aconseguit. On es va apostar pel planter, per jugadors de casa, i 3-4 anys després s'aconsegueix anar a una final a 4 amb un treball de planter excels. Crec que no hi ha major satisfacció per un entrenador, oi?
Pues sí, tal qual. És exactament com dius. A l'inici del projecte els objectius eren, evidentment, uns altres, i sempre tocant de peus a terra, però el meu objectiu era construir un equip que a 4-5 anys vista pogués intentar aspirar a jugar a una Final Four, cosa que és històrica en el club perquè només havia passat una anterior vegada, i la veritat és que any rere any hem anat complint els objectius. L'any passat i fa 2 anys ens hem quedat a un punt a l'última jornada, la qual cosa ja es veia una mica que estàvem allà, però ens faltava pues, acabar de saber gestionar bé certs partits, en certs camps, donar una mica una millor versió, que no se'ns endés una mica el partit per coses que a vegades eren inclús d'extra dins del camp, d'extraesportives, perquè la gestió també emocional i la frustració en un equip tan jove pues, ens ha afectat, i jo crec que aquest any ho hem sabut portar molt millor, i la prova està en que, com has bé dit tu, a falta de encara 4 jornades ja hem certificat el pas a la Final Four, i evidentment doncs, aquests 12 punts que queden, i tenint en compte que estem encara a 5 punts del líder, doncs, intentarem donar el millor possible per escalar alguna posició més i arribar a la millor forma a la Final Four.
Això t'ha de dir, la importància de finalitzar segon, tercer o quart, no?
Sí, la veritat és que sí. Aviam, al final està clar que toqui l'equip que toqui, són rivals en top de la Lliga, per això estem els 4 equips a dalt de tot, amb una diferència bastant gran respecte als perseguidors, però és més que res arribar tu amb les millors sensacions, recuperar algun jugador que potser ara mateix no està del tot bé perquè està lesionat, alguns que estan en un estat de forma X, pues intentar que sigui X més alguna cosa, que no tinguem lesions, i al final també a nivell anímic pues, arribar al màxim motivats i positius possibles. És el que volem més que a quin rival vulguem, la veritat. Si no, prefereixo arribar jo bé, i si arribem bé nosaltres com a júnior, segur que tinguem el rival que tinguem davant, els hi posarem segur molt, molt difícil.
Molt bé, doncs, Oriol Torres, moltes felicitats per aquest èxit. Segona vegada a la història que el júnior participa en aquesta final a 4. Serà a l'Estadi Federatiu de Terrassa a principis de juny, i el femení també està fent passos per assegurar i gaudir d'aquesta presència. Uri, que vagi molt bé i moltes felicitats.
Moltes gràcies, Joan, per la trucada. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, doncs aquest era Oriol Torres i ara sí, afrontem la recta final d'aquest Esport en Marxa i avui volem parlar d'esport de màster, d'esport de veterans i hem triat dos clubs que aposten per aquesta categoria. Un és l'Handbol Sant Cugat, tenim l'entrenador dels màsters de l'Handbol Sant Cugat aquí a l'estudi Ramon Marnils, és l'Uri Vega. Uri, molt bon dia.
Bon dia.
I també tenim a Marc Calero, que és jugadora del màster del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Marc, bon dia.
Bon dia.
Bé, comencem per l'Uri Vega, que és jugador del Sènior C, és entrenador d'aquest equip i només té 20 anys, també entrena l'especial handbol del Club Sant Cugatenc. Uri, amb 20 anys, el que tothom es pregunta és com dirigeixes, com ets capaç de liderar un equip amb gent que ja té més edat que tu, fins i tot podrien ser els teus pares.
No, no, totalment. O sigui, al principi hi ha gent que, per edat, podria ser perfectament el meu pare. Com ho vaig plantejar jo? Doncs des d'un primer moment... com qualsevol, hagués fet com qualsevol altre equip, marcant unes pautes que volíem aconseguir, on volíem arribar, els objectius principals que teníem, i a partir d'aquí anar treballant. O sigui, primer vam plantejar els objectius, que ara és un club on no competirem a màxim nivell, no volem competir a màxim nivell, tenim els jugadors que tenim, i vam decidir que volíem jugar tots i passar-ho bé. I aquest va ser el primer objectiu que jo els vaig proposar. Els vaig dir, jo vull que tothom jugui, que tothom aprengui, i a partir d'aquí anirem millorant i potser d'aquí un, dos anys, tres, ja podrem canviar aquest objectiu i passar a competir cap a més amunt. I des del primer moment va ser molt senzill parlant amb ells, a l'hora de plantejar els entrenaments, a l'hora de plantejar els partits, els canvis, i de part seva, primer de tot, donar-los les gràcies per tota la feina que ells també fan, ja que tinc jugadors que no han jugat mai, jugadors que sí, i vulguis o no, que els que han jugat t'ajudin a tu també com a entrenador a l'hora de dirigir, i si l'he de canviar perquè va un partit ajustat i que surti una persona que potser no ha jugat i no tinguin, com dir-ho, egoisme en aquest sentit, s'ha de valorar molt, i jo des d'aquí els dono les gràcies.
I has tingut algun problema, petit problema o no, amb ells?
No, he tingut cap problema així greu. De fet, és el que et dic, que sempre han estat al meu costat i han apostat per mi, cosa que a mi em dona seguretat després a l'hora d'entrenar-los, i és això, que a part de dintre de la pista, també fora, sempre són unes persones amb les quals pots dialogar, pots dir, mira, a mi m'agradaria implementar això, com ho veieu, com no, i dintre de la pista no he tingut cap problema, de veritat.
Marc, preguntar-te sobre aquest DSB Club Voleibol Sant Cugat. Hi ha tres categories, or, plata i bronze. Esteu a la d'or, que és la màxima categoria. No sé com afronteu aquest equip al jugar a vòlei. A banda de ser un fet esportiu, també hi ha una vessant social important, no?
Molta, sí. O sigui, principalment un equip té que ser això, no? Perdona, que entrenis, que després juguis i que després fas el tercer temps com fa el del rugby i fas això, no? Sopars, unes birres, el que sigui. És, també et dic, la teva companya ha dit que jove som. Jo tinc 48 anys, jo ja no soc tan jove, i a l'equip hi ha nois de 55-56 anys. O sigui, som veterans. Hi ha dos o tres que... Però, clar, volem jugar, volem fer esport, però també volem divertir-nos, no?
Però amb esperit jove, no?
Exacte.
Hem preguntat sobre els horaris d'entrenament. Entreu un únic dia, sí. I a 11:15 de la nit, eh?
Sí, molt tard. Però, bueno, el divendres estàs una miqueta així amb son, però vas a treballar contenta perquè has fet esport i t'has divertit i això, no? I has compartit amb els teus companys d'equip una estoneta.
Dijous, 11:15 de la nit, entreneu, i després ja al parquineo, que li dieu.
Exacte. No? Que fem unes birres, uns formatgets, i cap a casa, sobre la 1 o així.
Molt bé, el divendres, mira, l'últim dia de setmana, i aneu sí, amb son endarrerit, però val la pena, no?
Exacte,
per la unió,
sempre.
I pels vincles que s'estableixen,
sí,
no?
I per fer esport, que és superimportant.
I per l'Uri, a banda de dirigir aquest equip, també és important veure com ells, tot i l'edat que tenen, se senten reconeguts pel que fan, no?
Clar, òbviament, és molt important veure que són considerats dintre del club com a equip, i que tenen pes i vot dintre aquest club. Per exemple, n'hi ha dos jugadors que ara són els màxims responsables d'aquesta branca femenina. Bueno, màxims responsables que vetllen molt per aquesta branca femenina i ajuden molt al club en aquest aspecte. I, clar, més aviat d'això, com estava dient la meva companya, que és molt important la vessant social a l'equip, que a part de ser un equip també, doncs, dintre del club també hi formen part. No són un equip apartat, són un més.
I Mar, et volia preguntar sobre la diferència d'edat. Us trobeu equips que potser tenen unes edats que oscil·len menys. Això a l'hora de jugar entenc que es nota, no?
Es nota, sí. Jo voldria dir que no, però es nota, clar, hi ha nois de 20 anys com el meu company que, clar, salten i, bueno, com quan nosaltres érem joves, no? Llavors sí que es nota, però bueno, nosaltres som tècnics, som... tenim experiència i al final doncs, competeixes el que pots, no?
I el però tema sí. Entrenador, com ho porteu?
A l'entrenador, pues, entrenar a gent jove, olé per tu, perquè és difícil, i més amb gent que ha jugat tota la vida, que, clar, han jugat en nivells bons, llavors és difícil. Jo, des d'aquí, els meus exentrenadors ho fan molt bé i ho sento per la part que em toca, però sí, sí, és difícil entrenar gent gran.
I el públic, qui us ve veure?
Pues les filles, els fills, els germans, però molt poqueta gent. O sigui, quan comencem a jugar, que estan les nenes jugant, no?, del club, està a tope les grades, i quan ja acaben elles, ja surt tothom i estan, pues, els familiars, no?
I pel que fa a l'handbol Sant Cugat, també entrenen els dilluns a Valldoreix, a 11:15 de la nit, i després els partits.
Efectivament.
Van els nens i nenes, fills i filles?
O... Sí. Bàsicament el que ha dit la Mar, que van els familiars, els fills, alguns amics han vingut algun cop, i això, en els partits normalment ens cauen el diumenge i ja aprofiten i després o fem una birra, un sopar, un dinar, però qui ens ve a veure, de veritat, és la família.
Per acabar, Marc, què t'aporta jugar a voler?
Pues felicitat, perquè m'agrada molt fer esport i penso que tothom tindrien que fer algun esport perquè el dia a dia et menja. Llavors necessites desfogar-te, no?, una mica, i a mi m'aporta felicitat.
Això pel que fa a la Mar, que és jugadora, i per l'Uri, que és entrenador, què t'aporta?
Doncs experiència i recursos a l'hora de desenvolupar-me com a entrenador. És un equip que això, que la diferència d'edat és bastant gran, i vulguis o no, jo he hagut d'aprendre a gestionar aquestes situacions, i la veritat que és una cosa que m'emporto pel futur.
Doncs molt bé, fins aquí aquesta tertúlia xerrada sobre l'esport màsters de veterans i veteranes. Hem tingut la Mar Calero, jugadora d'aquest equip màsters del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Mar, moltes gràcies per ser-hi avui en directe.
De res.
I també al Uri Vega, entrenador d'aquest veterans màsters de l'handbol Sant Cugat, també de l'equip especial i jugador del Senior C. Gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies, Joan.
Doncs nosaltres posarem el punt final pendents del sorteig d'aquesta tarda de l'handbol Sant Cugat, on es jugarà aquesta fase de sense plata, el 16 al 18 de maig, si Sant Cugat tindrà opcions, i també dels rivals, us ho explicarem tan bon punt acabi aquest sorteig. I també aquest cap de setmana pendents, per exemple, del futbol del júnior, que pot pujar a segona catalana. Amb un punt en tindria suficient aquest dissabte al camp de la penya Lorena Ramon Llorenç de Rubí. Com veuen, caps de setmana intensos, arriba al final de temporada i molts volen celebrar èxits. Nosaltres explicar-ho des de Cugat Media. Fins aquí aquest esport en marxa, però no desconnecteu, perquè tot seguit al Faves Contades parlarem de l'homenatge que Sant Cugat fa avui als 6 veïns de la ciutat que van ser deportats als camps de concentració nazis. Fins aquí aquest espai, a les vies de so, en Roc Casas, i que us ha parlat amb molt de gust, Joan Garcia. Seguiu, no desconnecteu, al Faves Contades. Endavant, adeu-siau.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Com estàs?
Doncs bé, com, de primavera.
Sí, ai, la primavera, que la sang altera, no?
Cada vegada m'agrada més, eh?
A mi també.
Sí, sí, crec que em quedaria així tot l'any.
Va, doncs amb aquest aire de primavera, avui de què parlem, Naila, què ens proposes?
Doncs avui vull desmitificar un mite de l'alimentació, o no, ja ho veurem, que és menjar sa no vol dir menjar ca.
Doncs ja ens interessa, perquè la llista de la, no, no, la llista de la compra, quan omplim el carro, déu-n'hi-do com quants diners puja. Per tant, menjar sa i no morir l'intent, no?
Exacte. És més car realment menjar més saludable? Doncs anem a veure.
Perquè a veure.
Segurament que hem escoltat moltes frases com menjar saludable és per qui s'ho pot permetre, o clar, és que si pogués comprar-ho tot ecològic, doncs també menjaria bé. Però anem a posar una mica de llum, no?, amb tot això. I la idea de cuidar-se o de que per cuidar-se cal gastar molt és una construcció que, en bona part, ve per la publicitat de molts productes, pel màrqueting, que no. Fa molt bona feina, hem de dir.
Sí.
Perquè vivim envoltats de suplements, de batuts, de superaliments, d'etiquetes amb paraules com detox, bio, zero, fit, eco... Segur que les hem sentit, no? I les han vist, Pili, les has vist, no?
I tant, i a més et venen ganes de comprar-la perquè penses que estàs fent una cosa fantàstica per tu i la teva família, no?
Exacte, tot això ha fet que associem l'alimentació saludable amb productes cars, amb productes sofisticats i amb productes de botigues inclús especialitzades, que inclús no els trobem ni al nostre supermercat de confiança, no? o de proximitat. Però si ho pensem bé, doncs menjar bé no vol dir que haguem de prendre tots aquests productes, no? Doncs vinc amb uns punts que ens facin reflexionar. El primer és que els aliments saludables més potents, o sigui, aquells que realment ens aporten salut, perquè no tots ens aporten, però aquells que podem dir que realment aporten o que ens donen aquest plus de salut, doncs són els aliments més bàsics. De quins estem parlant? Estem parlant de les llegums, lenties, cigrons, mongetes, que costen menys d'un euro el quilo. I de qui parlem més? Doncs parlem de verdures i de fruites de temporada. De temporada, que moltes vegades, clar, si volem menjar maduixes a ple desembre, doncs òbviament les haurem de pagar a preu d'or. Però si comprem de temporada, comprem de proximitat, sí, és cert que tota la cistella de la compra s'ha encarit, però aquells productes que són més bàsics, doncs també són més barats. Òbviament també, si comprem al mercat o en botigues de barri, doncs possiblement els productes són més assequibles que altres productes que podem trobar al supermercat. També parlem d'ous. Bueno, no sé, Pili.
Home, els ous també han pujat, eh? També
han pujat moltíssim, han pujat més d'un 40%.
Que fort.
A veure, no vol dir que el tinguem amb preus desorbitats, no vol dir que l'ou estigui a preu de carn ecològica, no? Però podem dir que l'ou és una proteïna saludable, versàtil, igual que ho són els llegums, i que doncs, ens poden ajudar que la nostra cistella sigui una miqueta més barata i continuar cuidant-nos. Estem parlant de patates, de pa integral, d'arròs, de sardines en conserva inclús, no? No estem parlant del salmó pescat a no sé on. Per tant, o sigui, sí, podem trobar aquells productes, aquells aliments, no més que productes, aquells aliments que realment doncs ens aporten salut. I no necessàriament tots aquests aliments han de ser ni ecològics ni amb etiquetes d'aquestes que sembla que sigui més saludable, perquè moltes vegades no té per què ser així. Llavors, tots els aliments econòmics i nutricionalment, o sigui, tots aquests aliments que hem comentat són econòmics i nutricionalment complets. Per tant, són doncs un punt, no? o són un d'aquells aliments que han d'estar a la vostra cistella i que no l'encarirà molt més. Segona recomanació, segona reflexió que podem fer, és que el que realment surt car són els productes ultraprocessats. Val? Galetes, cereals per als nens i nenes, snacks, refrescos, plats preparats, postres làctics... Perquè encara que ens sembli d'entrada que tenen preus molt baixos, perquè òbviament la qualitat dels ingredients que tenen doncs, no són saludables... no s'acien, no ens nutreixen. Uh-huh. Per tant, acabem pagant molt més per la nostra alimentació. És a dir,
superflu, sí, clar, és un afegit,
exacte,
no?
És un afegit, és un superflu. Si jo, al final, estic consumint aquest tipus de productes, jo no em saciaré, necessitaré altres aliments i, per tant, això el que farà és encarir la meva cistella de compra. Amb això ja sabeu que no vol dir que no en puguem prendre, però sí que són aliments o productes, aquí sí que parlarem de productes, que realment són innecessaris per a la nostra salut. Una altra cosa és que ens agradin i ens en vulguem comprar, però que són innecessaris i que, per tant, no comptarien dins d'aquesta cistella. Per tant, podem treure aquestes galetes, no?, i podem posar els ous, per exemple.
Molt bé. Val, d'acord.
Tercera reflexió. La cuina casolana és l'aliada de la butxaca i de la salut. I crec que aquí està com el pal de paller, no? O sigui, preparar un plat de cigrons estofats amb verdures, quin cost té això, no? Una truita amb espinacs o una crema de carbassa, quin cost té això? I si ho comparem amb la quantitat de plats preparats que consumim, no?, i per a quanta o per quina quantitat de persones, per quants comensals són aquest plat que jo consumeixo, que em sembla superbarat, no?, però que després quants n'hi mengen d'aquest plat preparat. Clar. En canvi, si jo faig uns cigrons estofats, quants n'hi menjarem? Sabent que, a més, que aquests cigrons m'aportaran hidrats de carboni, m'aportaran proteïnes, i si hi ha verdures, no?, o sigui, tindré tots els nutrients que necessito en un àpat. Per tant, doncs això, cuinar, planificar els àpats, si planifiquem, també comprem per allò que necessitem. Fa molts anys una persona de confiança em va dir: mira, l'economia d'una casa se'n va per la boca negra. I vaig dir: què és això?
Què és això de la boca negra, sí?
Em va dir: per les escombreries.
Ah, oi, el malbaratament.
Per tot el que comprem, exacte, per el malbaratament. Tot pues el que comprem veritat. De més, i acabem llançant. I moltes vegades doncs, ens gastem molt més i acabem comprant i fent que les nostres cistelles no siguin econòmiques perquè comprem més del que realment necessitem. Ui. I com podem evitar-ho, això?
Com?
Primer, planificació.
Planificació, clar. I això, segon?
Principal.
I
una... segon, sí. Seguir la planificació.
Seguir la planificació.
Clar, també molt fàcil, però a vegades planifiquem, però I resulta no... que avui m'havia planificat uns cigrons i em ve de gust una pizza. No?
I escolta, llavors... i jo afegiria una altra, i que és també adaptar les racions, no? No passar-nos amb les racions. Si som quatre a sopa, doncs fem sopa per quatre, no perquè... Mira, ja que em poso a cuinar cigrons, cuino molts més, perquè després aquells cigrons, si no te'ls menges, els acabes tirant, que ja estan cuinats. Exacte. O sigui que el malbaratament encara és més gran perquè has gastat un temps, una energia, etc, no?
O sigui, exacte, que... és a dir, calcular mides de racions i tenir sempre, doncs, la més a més, si ens ha faltat aquell dia, doncs, posar una amanida al costat o tenir fruita de postres per acabar de complementar el plat si m'he quedat curt perquè aquell dia resulta que teníem més gana.
Doncs, Laina, m'ha encantat el temazo d'avui, el temacle, eh? El temacle sobre que menjar bé no és car, com era el títol? Menjar bo no és car.
Menjar sa no vol dir menjar ca.
Ara, t'agraïm moltíssim que estiguis aquí a la teva secció, al Menja't la Vida. Et seguim a my-nutritionist a l'Instagram. Naila, un petó.
Una abraçada gegant. Adéu-siau.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Les bruixes, encara que ens fan por, també es mereixen tenir un poema. I és que als Embaladits ens encanta llegir poemes, sigui com sigui. Dalt d'una escombra, dalt d'una muntanya o sota la mar salada.
Hola, sóc la Ikra Mokoya Ali. Vaig a quart de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu La Bruixa. Jo he escollit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els poemes de les bruixes. La bruixa. Sota una olivera seca i retorçada hi vivia una cova que ningú no sap. Diuen que hi vivia una bruixa vella vestida de negre, amb mocador al cap. Sortia de vespre, cavalant l'escombra fent de capitana, de cents raspenats. Ocells i bestioles davant seu fugien perquè a cops d'escombra eren atacats. De tantes maleses que feia la bruixa, tothom la temia. Sols un ratolí de bigots rossos i cueta fina va dir: «Plantem cara, deixeu-me fer a mi». Mentre dormia la bruixa malvada, ratolins i rates trasbessen el pla. Van entrar a la cova i a cops de denteta, la màgia escombra van esmicolar. D'ençà d'aquell dia la bruixa no vol. Prop de l'olivera no la veuen mai, però diu la història que ara dins la cova, quan veu una rata, tremola d'esglai. Joana Raspall.
Moltíssimes gràcies, Ikram, per llegir-nos aquest poema tan embruixat. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El cinturó de Kuiper. Kuiper és un disc que s'estén des de l'òrbita de Neptú, on es tren des unitats astronòmiques, que és la mida que es fa servir al sistema solar, fins a aproximadament 50 unitats astronòmiques al Sol. Això és molt lluny. És similar al cinturó principal d'asteroides, però molt més gran. 20 vegades més ample i unes 200 vegades amb més objectes. Mentre que el cinturó principal està compost per asteroides, que són cossos rocosos i metàl·lics, la majoria dels objectes del cinturó de Kuiper estan formats per objectes de gel, gel d'aigua, de metà i d'amoníac, sobretot. És a dir, són més cometes que asteroides. A més, entre mig de tots aquests cossos hi ha objectes més grossos. En diem planetes nans, dels quals actualment en coneixem 4, Plutó, Eris, Makemake i Haumea. El cinturó de Kuiper du el nom d'un astrònom neerlandès, Gerard Kuiper. Encara que ell no va predir la seva existència, sí que el va defensar i estudiar amb molt de detall i se li ha posat el seu nom. L'any 1992 es va descobrir el primer objecte d'aquest cinturó, a part de Plutó i Caront, que ja es coneixien, però que en aquells moments eren considerats planeta i satèl·lit, respectivament. Des d'aleshores, el nombre de descobriments ha crescut moltíssim i avui en dia ja en coneixem uns 800. Els objectes del cinturó de Kuiper es divideixen en diferents grups segons les seves òrbites. Aquest cinturó ve governat per Neptú i molts dels seus objectes entren en ressonància amb el planeta. Ressonància vol dir que mentre Neptú fa una òrbita, aquests objectes en fan 2, 3, 4, etc. Així, per exemple, hi ha uns objectes que es diuen plutins, que tenen com a representant a Plutó, amb una ressonància 2-3 amb Neptú. Els tuatins, que tenen una ressonància 1-2 amb Neptú. Els troians de Neptú, que tenen una ressonància 1-1 amb el planeta. O els cubeuans, que no tenen cap ressonància amb ell. Sembla ser que a la part més externa del cinturó de Kuiper la densitat d'objectes cau en picat i per això s'anomena el penya-segat de Kuiper, s'acaba de cop. I més enllà del cinturó de Kuiper hi ha almenys dues estructures més. El primer es diu el núvol dispers i molt més enllà el núvol d'Oort. El núvol dispers se superposa amb el cinturó de Kuiper, però va més enllà, arriba fins a 100 unitats astronòmiques. A més, els seus objectes tenen òrbites molt allargades, inclinades. I el núvol d'or seria una closca esfèrica de nuclis de cometes que rodejaria tot el sistema solar.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Sabies que...
A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.
La música més propera a tu, a Cugat.cat.
La música més propera a tu, a Cugat.cat. La música local a Cugat.cat.
Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. You push all my buttons down. Suck without you. Whoa-oh-oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much. I think it must be true.